El Palau de Justícia seria molt interessant per la relació que tenen policia i justícia contínuament en els detinguts, en les diligències, en els papeleos. Seria molt interessant i jo l'únic que espero és que tinguem ja temps de treballar, que ens dicen ja de campanyes electorals i d'històries i que de nou ja per fi puguem estar a travegar en estabilitat necessària i 3 o 4 anys per davant per a poder tirar endavant coses com aquestes, perquè la comissaria de la Policia Nacional és imprescindible i a més ens desbloquejaria moltes coses, perquè que puguem tindre l'actual local que està la Policia Nacional lliure ens podria permetir, per exemple, una de les coses que necessitem i que és la de un puesto per al nou ambulatori de la zona centro, no? Per exemple, no li ho he dit a ningú encara, però me dona igual, ho llance, no? És una de les coses que me pareixerien interessants i que evidentment estic treballant en el tema, no? Però per desgràcia, cada vegada que se convoquen eleccions i tal, te ho amarguen tot, no? I ser edifici que actualment està la Policia Nacional és de l'Ajuntament de Vila-real, és l'antiga pescateria, és un edifici gran, molt gran, que en una bona remodelació podria ser un centre de salut magnífic, no? Fica ahí algun exemple de com les eleccions ho alteren tot i de com és necessari que tinguem estabilitat quan antes. Perquè així idees n'hi ha, faena ne fem, però moltes vegades, evidentment, no arribem a tot el que ens agradaria. Per motius econòmics, pues, en pastes que ens han deixat i moltes vegades perquè és que duem 2 anys en aquest país votant cada 6 mesos. No?
Bé, alcalde, ho deixem així. Moltíssimes gràcies i la setmana que ve contestem més preguntes dels oients.
Moltíssimes gràcies a vostès.
Dos i dos, fiquem el punt i final al nostre programa Protagonistes d'avui. Es deixem ja amb l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12 i 5. Que passen una molt bona vesprada. Adeu. Just live for the moment, keep on running wild. Things happen when we unite. Come on, get up to do it right. Don't worry about a thing. Close your eyes as you take to the sky. Keep it going day and night. It'd be fine even if we fall, it better when we are together. Hey, take me by the hand, I'll make you stop. Let you know that you can count on me. Take me by the hand, I'll make you stay. Cause in the end we're better together. No, it won't draw the finish line. We're walking the same road. We share the same codes. This is what we came for. We will spread the love. Things happen when we unite. Come on, get up to do it right. Don't worry about a thing. Close your eyes as you take to the sky. Keep it going day and night. It'd be fine even if we fall. It better when we are together.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Bueno, 2-5. La veritat que és un trencacaps saber com va jugar el Vila-real en Vigo. I ho és perquè té un grapà de gent que no està bé i un altre grapà de gent que està a mitat camí d'estar bé, però tampoc ho està. Com contàvem ahir, la zona defensiva del Vila-real Club de Futbol ara mateix és tota una incògnita. No sabem com anem a jugar. si podem mantindre la línia de 3, que pareix difícil, o inclús si canviem a una línia de 4 i tornem a jugar com hem jugat tota la vida. En això està Javi Calleja, treballant per a intentar buscar una solució a aquest trencaclosques. Defensa de 5 no ho té fàcil. Tindria que inventar algo. Tindria que inventar algo perquè Bonera ara mateix segueix sense estar al ritme dels seus companys. Fa la primera part, suau, però quan la cosa se fica sèria, s'aparta i treballa a banda. Avui és dimecres, li quedaria demà i després demà, però també forçar a Daniele Bonera per a que jugui en Vigo, sabent que pot recaure o pot tindre algun problema, no pareix la millor ni la més intel·ligent. A partir d'ahir pot reubicar a Vicent Iborra com a central, però perds algo que havies guanyat en el temps, i és ixa seguretat al mig del camp i ixe equilibri que l'equip tenia. Pot mantindre a Mario de central i ubicar a Andrei com a lateral dret, però no fa pinta que vagi a fer això. Pot canviar a un lateral zurdo com Quintillà i ubicar-lo de lateral dret, però tampoc fa pinta de que vagi a fer això. Perquè sabeu que és el que ha provat avui, i ho ha provat durant molt de temps, la línia de 4. Seria el més lògic, el més normal. No tocar res i ficar que tens 4 defenses, doncs fica aixòs 4. Que serien Mario de lateral dret, Álvaro, Víctor Ruiz i Alfonso Pedraza. Ixa seria una idea, una opció i una alternativa. Jugar així. Però, claro, veient que l'equip jugant en la línia de 3 ha trobat l'equilibri i la tranquil·litat, se fa raro, no? Dir, va a llevar-ho, això? Va a canviar-ho? Va a deixar de jugar en defensa de 3 per les baixes, sabent que quan hem jugat en defensa de 4 ha estat un patiment continu este any? Al tindre les defenses més seguretat en ells mateixa després d'estos últims partits, pot provar-ho i que l'equip tinga més equilibri del que tenia? O és jugar-te-la a que no siga així? Calleja tindrà que decidir. Però avui, com vos dia, ha provat defensa de 4. O sigui, avui, si per el canvi és avui, és el que tindria que jugar a Vigo, el Villarreal jugaria en Asenjo en la porteria, 4 darrere, que podrien ser Mario, Álvaro, Ruiz, Pedraza de lateral, inclús pot ficar a Quintillà de lateral i ficar a Pedraza d'interior, 4 al mig, que podrien ser Iborra, Cáceres, Cazorla, i a partir d'ahí Fornals, Morlanes, un jugador com Chugüece, més profunditat, més velocitat, i dalt 2, el Toco de Canvi i Carlos Baca. Però ara mateix no està clar. És decisió del tècnic i ell té que decidir què fer, què ficar. Vos ha preguntat a vosaltres, què faríeu? A qui ficaríeu? A Iborra de central i a Mario de lateral? A Mario de central i Andrei o algú del B de lateral, o defensa de 4? Bueno, doncs vosaltres, la grandíssima majoria, el 68%, apostaríeu per Andrei, el romanès, de lateral dret, i Mario de central. Vos agrada el cachondeo, eh? Bueno, sobretot, tots penseu que la gent jove està ahí per a tirar mà i per a donar-los una oportunitat i per a que cresquen. El que passa és que està molt verd encara este xaval i estem parlant d'una final, no? De una finalíssima total. I no lo veo. No veig a Calleja jugant-se les garrofes. Encara, bueno, un altre no ho sé, però Calleja no és descartable que li pegui un aire d'issos, eh? De arrear a un xiquet sense problemes, fer-lo jugar, encara que siga balaído i encara que siga a vida o muerte. Però, bueno, provar avui, com diem, ha provat ixa línia en 4, ixa defensa de 4, ixa 4-4-2, que també pot confiar-se un 4-2-3-1 perfectament. Ficar dos pivots intensos, dos, un Iborra Cáceres, per exemple, i 3 per davant. Cazorla, Chugüece, Fornals, Cazorla, Morlanes, Chugüece, Cazorla, Chugüece, ahí té 30.000 30.000 alternatives. Per cert, que avui ja han estat Pablo Fornals i Pedraza, el que no ha estat encara és Samu Chukwueze, que a la tonteria, per jugar en la Olímpica de Nigèria, torna esta vesprada. O sea, demà serà la única o la penúltima sessió en la que ja podrà treballar el nigerià, lo que fa pensar que va tindre poques alternatives de ser titular en Vigo, a no ser que li tinga una confiança extrema i vulgui aprofitar la seva velocitat. Però bueno, els que sí que han estat són Alfonso Pedraza i Pablo Fornals, bé, sense molèsties, històries i coses rares. El que pareixia tenir algun problema era Mario, o almenys la sessió d'ahir va eixir un poc, no la va acabar del tot, però avui s'ha exercitat i, com dèiem, ja seria la bomba que no poguérem tindre a Mario al final per qualsevol cosa, perquè ara és vital, necessari, vamos, els que no vos agrada Mario, que tingueu clar que ara mateix Mario no se pot ni constipar, ni constipar, perquè el que mos queda per davant en Miguelón descartat, o te busques un lateral del B, algun xaval que digues va, vaig a donar-li la confiança i vaig a fer el que jugue i vaig a apostar per ell, o no n'hi ha una altra cosa, l'opció ixa de Costa a vegades a peu canviat. Per cert, que avui Costa també ha fet la part inicial de la sessió i després un ratet més inclús que Bonera. Els que no han vist són els Fuego, Bruno, Trigueros i companyia. Sergio Asenjo ha estat protagonista avui, el porter del Villarreal Club de Futbol, a parlar de del partit de Balaïdos, de com i de quina manera arribem nosaltres i de com i de quina manera pot estar o podem estar de cara a este partit. L'escoltarem, a veure què és el que diu. Per cert, que ja ha tornat el Villarreal de la ECA, d'aquesta reunió que volen dir que juguen una Champions, Super Champions, Mega Champions. El Villarreal està en contra d'una Champions tancada, està en contra de que se jugui entre setmana, està en contra d'un grapa de coses. Si no, avui, demà ho escoltarem, perquè ha parlat Ros Negroles al respecte de com i quina és la postura del Villarreal i de què és el que s'ha parlat en aquesta reunió de la ECA. Com també avui ha conegut l'estudi de Palco 23, una revista especialitzada en l'economia del futbol, i ens ha contat com estem nosaltres, què és el que gasta i no gasta i en què se ho gasta el Villarreal Club de Futbol. També puc parlar d'aquesta història. Ah, i avui tenim vintage del Villarreal, ja que anem a Vigo, hem quedat en Aureli Sánchez, que és el nostre home ara dels números, de l'estadística i dels records. I vull parlar en ell d'això, de què ha fet el Villarreal en Balaïdos, que era un camp impossible per al Villarreal en els primers anys, i ara puntuem sempre, i sobretot vull parlar de les estadístiques dels davanters del Villarreal, que són ben curioses. A dia d'avui, ni Fornals ni Vaca arriben a la meitat de lo que van aconseguir l'any passat en gols i assistències de gol. Que no dic que siga culpa d'ells, però que és un dèficit que el Villarreal està pagant molt. Gerard Moreno està igual, no arriba als números que feia l'Espanyol. És curiós veure qui és el futbolista que més influeix en el joc del Villarreal d'atac, i és Ekambi. Bueno, Ekambi, Cazorla. Ekambi està en quasi totes les estadístiques positives de l'equip en atac. És un tio que pareix que estiga pel mig i que no faci res. I després mires i les faltes, els penals, els gols, les assistències de gol, quasi sempre està el camerunès. El que mana en la Lliga és Cazorla. Quasi un de cada tres gols que genera el Villarreal en Lliga passa pels seus peus. O el fa ell o dona l'assistència de gol. que és una estadística brutal. De tot això i d'algo més parlarem. Són les 2:15, com sempre. Gràcies per estar ahí. No sabeu el que vos ho agraïm. Comencem.
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
Inmobiliaria Meseguer, 50 años a su servicio, confianza y tranquilidad. Disponen de una amplia variedad de ofertas y servicios que pueden consultar en www.inmobiliariameseguer.com o en la calle Ermita 21 de Villarreal. La inmobiliaria de tu vida, 50 años trabajando para ofrecerte las mismas garantías que el primer día.
Panadería Bollería Isa amplía sus instalaciones con servicio de cafetería. Elige entre una gran variedad de opciones: pan recién horneado, encargos, dulce, salado. Recuerda, ahora Panadería Bollería Isa también es cafetería. Conviértela en tu lugar de encuentro en calle Ermita 18 de Villarreal, frente a Inmobiliaria Meseguer.
Porque todo lo hecho con amor sabe mejor. Damilo el Tortino del Cuore, tu restaurante vegetariano, vegano y 100% sin gluten en Benicàssim, calle Guitarrista Tàrrega, número 8.
En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem. Y también en Canem puedes encargar ya la lista de comunión para tus hijos. Canem, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
El próximo curso mi hijo empieza ya la ESO y la verdad estoy bastante preocupada.
Pues yo ya lo tengo solucionado, ya he reservado plaza en el Colegio Santa María de Villarreal. Siempre te atienden muy bien y el contacto con el profesorado es continuo y muy familiar. Además es concertado.
¿Puede que sea la solución?
Pues pásate por la Avenida Europa o entra en www.colegiosantamaria.es.
Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Nissan nuevo?
Bueno, ya tocaba, además con la mejor tecnología.
Me alegro, ¿qué más puedes pedir?
Nada, incluso tengo un año de seguro a todo riesgo gratis.
Solo este mes, Nissan Tech Days. Ofertas únicas en toda la gama con la mejor tecnología y un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Agroquímics Burriana, mantenimiento integral de fincas agrícolas, asesoramiento de fincas ecológicas, servicios de jardinería, venta y distribución de abonos y fitosanitarios, distribuidores de Syngenta, Certis, PFS, Daimsa y Fertinagro. Agroquímics Burriana, carretera de Nules 81, frente supermercado Lidl en Burriana. Agroquímics Burriana es una marca de Alía Gestión SL.
¿Qué has hecho este fin de semana?
He ido a un spa, me han hecho un masaje y me he quedado como nuevo.
A mí no me hace falta salir de casa para relajarme.
¿Y eso?
Me pongo mi música preferida, me siento en mi sillón relax y me dejo hacer. ¡Es maravilloso!
Este mes disfruta en Todescans de las mejores opciones en sillones relax. Los hay de palanca, manual, eléctrico, levantapersonas. Ven y elige el sillón que más te guste en Todescans, Avenida Francia 6 de Villarreal, junto a estación.
Talleres Sanchi, expertos en fabricación y reparación de maquinaria cerámica. Talleres Sanchi es sinónimo de seriedad, competitividad y un trato personalizado. Talleres Sanchi, 30 años de experiencia en el sector de la cerámica. Camiles Voltes, Villarreal, teléfono 964-520148.
Dos i vint. Anem allà, com diem en l'actualitat grogueta. Per cert, i l'altre dia va tindre la reunió de la ECA. La ECA és el grup d'equips europeus, 324 crec que són, que bueno, se van juntar fa poc o fa uns anys per a intentar, pues, això, treure-li més rendiment a tot el panorama futbolístic, ja siga televisiu, màrqueting, tema de fitxatges, bueno, de tot. És paral·lel a la UEFA, però més o menys té que anar de la mà de la UEFA, com és lògic, perquè la UEFA és la que regís les competicions. Havia aparegut una història per la qual se volia organitzar una Superliga Europea, en la qual se jugaria els caps de setmana, la Lliga se jugaria entre setmana, els equips grans quasi que passarien de la Lliga per a centrar-se en la Superliga. Bueno, pues, equips com el Villarreal pues, tindrien molt difícil entrar a aquesta Superliga perquè tindries que complir molts paràmetres que ara mateix a nosaltres, per desgràcia, no complim. Bueno, un mare magnum que pareixia ja sentenciat i fet. El Villarreal forma part de la ECA i algú dia que com és possible que un club com el Villarreal, que és un club menor, puga formar part d'una associació de rics o de clubs superrics, quan analitzes els 324 clubs que n'hi ha, i en Espanya, per exemple, està el Barça, el Madrid, l'Atleti de Madrid, el València, el Sevilla, el Villarreal, el Màlaga... Claro, convidaven aquells que jugaven Champions, l'Atleti de Bilbao, com a membres d'associació. El Villarreal va arribar a tindre estabot, ara no el té, però forma part d'aquest grup d'èlit. Pues sempre és millor formar part d'un grup d'èlit que no. Sempre és millor estar al lío que en la tropa. Però, claro, el Villarreal no està a favor de que canvien la Lliga, no està a favor de que no puguem entrar en la Champions mai més, perquè Roig, que no té ambició, vol tornar a jugar la Champions. No té ambició, però vol tornar a jugar la Champions. El seu fill explicava un poc tota aquesta història i com havia quedat el tema. Fins 2024 la Champions serà la Champions i després volen fer una Champions més a lo bestia que alguns partits se jugarien en cada setmana.
Hasta el 2024 ya está todo aprobado y bueno, creo que están haciendo a lo mejor algún cambio de horario más para la Europa League que para lo que es la Champions, pero en principio todo ya está, todo ese ciclo ya está aprobado y bueno, con la diferencia que se va a hacer una tercera liga europea.
Y o sea, lo que va a haber es lo que estábamos explicando, lo que estaba explicando yo antes, ¿no? Que va a haber tres ligas europeas. Por un lado, la Champions, que jugarán los campeones de liga, la Europa Liga, que será como la que existía ahora, y luego la Europa Liga 2, ¿no?
Sí, no sé exactamente cómo va a ser el nombre, pero sí, van a haber 16 equipos más en las fases de grupos europeos, porque la Europa League creo que se va a reducir a 32 equipos, y que ahora mismo es 48, y la Europa League 2, o como el nombre que se decida ponerse, pues también estará formada por 32 equipos, entonces habrán 16 equipos más europeos compitiendo en fase de grupos.
O sea, la Champions se jugaría martes-miércoles y la Europa Liga 1 y 2 los jueves.
Sí, yo creo que la Champions va a seguir el mismo formato y que es la competición principal, y las otras dos pues se jugarán los jueves.
Y esa idea que había de jugar los fines de semana esa Superliga, ¿eso se descarta?
A ver, no, eso yo sé mucho de lo que leo en prensa y tal. Primero, la Superliga yo creo que no, ni se va a crear, y hasta el 2024 pues no se va a tocar nada. A partir de 2024 pues normalmente los ciclos son de 3 años en las competiciones europeas, y a partir de ahí pues puede cambiar los formatos a lo que decían pues la mayoría de clubes, bueno, sobre todo la UEFA, ¿no?, que es la dueña de esas competiciones. Y bueno, siempre se ha especulado y se ha rumoreado que tal, y no sé, a partir de 2024 si la Champions o alguna otra competición europea pues se trasladará o se pretenderá trasladar a los fines de semana.
Bueno, pues segons diu Ros Negueroles, que no estan d'acord tampoc, bueno, pues a fins 2024 com està tot igual, a partir d'ahí crear una Super Champions en més partits i dos lligues d'Europa League, la 1 i la 2, seguint jugant igual, i algun moment jugar-se en cap de setmana. Però lo de formar una Superliga i deixar la Lliga un poc de calbot, no. Però bueno, seguiremos con Día Key informando. Per cert, Palco 23, que és una web o una revista en la que s'analitza i se parla de la situació dels clubs de futbol en aspecte econòmic, ¿vale? Hi havia algunes coses que em pareixien curioses, almenys destacables. Tan destacable com que el Villarreal és el cinquè per la cua en quant a diners que pot captar i traure en abonos i socios. El Villarreal Club de Futbol, del seu pressupost de 136 milions d'aquest any, trau no arriba a 4 milions d'euros d'abonaments. 4. O sigui, que encara queda per cobrir 132 quilates. Que això se fa de la competició. L'any passat, per exemple, van cobrar 11 milions d'Europa. Este any cobrarem més, perquè estem arribant més lluny. De la televisió, que el Villarreal Club de Futbol cobra 64,5, que és el que ens dona la vida. I després de publicitat i de més, que hem anat millorant prou, perquè han passat de 1, 2, 3 milions als, bueno, pues, 17 que ara computa. Que està bé, 17 quilates. El camp, la camiseta, encara que, com ja sabeu, la camiseta és l'empresa del president, el camp són les empreses rajoleres de la província, però bueno, ahir ha augmentat i ha millorat moltíssim el tema publicitari del Villarreal. Tot i això, pues estem molt per baix dels grans clubs i després dels clubs en els que tu tens que competir. El València vora els 25 milions, el Sevilla els 17 milions com tu, l'Atlètic Madrid 70, els grans ja ni mirar-lo ni, vamos, ni pensar-lo. És curiós. Això per una banda, per aquests ingressos. En quant a gastos, que és una de les coses que a mi me sembla curiosa, és el que se gasta el Villarreal Club de Futbol en pagar als jugadors. L'any passat 50 i este any 60 quilos. 60 milions. Jo crec que este any s'ha anat un poc més, d'ahir que estiguem en el tope salarial un poc en problemes. Però bueno, que us sapigueu, que no som els que més gastem, som el 7. En quant a gasto en fitxes, som el 7 de la Lliga. En quant a gasto en fitxatge, el Villarreal Club de Futbol porta dos temporades gastant prou. I després podíem sentar-nos a discutir si acertant o liant la corda. En la setge d'Assad, d'Assad 18, ens hem gastat 60 milions cada temporada, o és el que li paguem, o el que paguem, a altres clubs per traspassos i demés. Recordeu que el futbol, molts pocs clubs paguen al dia. Paguen i després se va pagant, se repartís i se va pagant anualment. ¿Vale? Pues el Villarreal té una partida de 60 milions de gasto per a pagar fitxatges i demés de 60. 60 fa dos anys, 60 este anterior i este, pues, 60 també. Compteu. 60 de pa fitxatges i de més. 60 pa sueldos de tots els jugadors. 120. Te queden 16 pa el resto. En el 60 entra el B i tot el que suposa el B. 16 en el resto de la casa. Però demà, si tinc temps, perquè li ho ha passat al bo d'Enric i que mos diga com està el Villarreal de salut econòmica, que segons diuen així en l'estudi este, no estem gens malament. I tenim una cosa que és curiosa. Som dels pocs clubs del món que no devem res als bancs. Res de res. Zero. Que també està bé. No deu-li als bancs. No és mala cosa, Isa. Parla Sergio Senjo. Ui, protagonista en el Villarreal Club de Futbol, el porter titular del Villarreal, de com estem, com anem avalaïdos, i com mos esperen a Balaïdo, que mos esperen en els braços oberts, eh? En amor, simpatia, carinyo, camp ple i la gent apretant com a locos, normal.
Bueno, Sergio, semana para un partido importante, pero bueno, con muchas bajas en defensa, ¿le preocupa eso a un portero?
No, para nada, creo que que tenemos gente suficiente para suplir las ausencias y bueno, seguro que el míster sacará un equipo competitivo.
Bueno, vista un partido, el del Celta, que decía ayer Iborra que no es definitivo, pero que sí que os puede dar muchísima tranquilidad de cara a lo que queda, ¿no?
Sí, por supuesto. Sabemos de la importancia del encuentro en Vigo, de que puede marcar pues las bases para que el equipo siga un año más en Primera División y bueno, creo que lo estamos preparando de esa manera. Sabemos que es vital para nosotros los tres puntos allí y creo que estamos convencidos de ello.
Y ganarle sería sacarle 7 puntos cuando hace mes y medio sacaban 5, lo cual es una barbaridad de remontada y un golpe para ellos anímico muy duro, ¿no?
Sí, está claro que hace unas jornadas pues lo veíamos todo muy negro. Creo que el equipo a nivel de confianza pues ha ganado muchísimo y se ve tanto en Europa como los dos partidos consecutivos en Liga y bueno, creo que rubricarlo en Balaídos pues sería muy importante para nosotros y un estímulo para acabar de la mejor manera la temporada.
Y después de acostumbraros a esa defensa de tres centrales atrás con la que estabais funcionando muy bien, el míster está trabajando con una opción de jugar quizá con 4 atrás como anteriormente porque os faltan futbolistas. ¿Cómo lo ves ese posible cambio? ¿El equipo está preparado defensivamente para el cambio otra vez?
Sí, el año pasado hemos jugado todo el año con el míster con defensa de 4, la primera etapa de esa temporada también, luego cambiamos a defensa de 5. Creo que bueno, somos profesionales, estamos preparados para todo y seguro que el míster pues, sacará el mejor esquema que él crea oportuno para llevarnos los 3 puntos de allí.
En el Celta están preparando un ambiente importante de cara a ese partido, movilizando a la gente. Os vais a encontrar allí casi que con una encerrona.
No, para nada. Creo que todos los profesionales nos gustan que todos los estadios estén llenos, que haya buen ambiente, que bueno, que las aficiones defiendan sus intereses, pero bueno, lo importante es que se vea un buen partido de fútbol, que las dos aficiones pues se lleven de la mejor manera y bueno, pues ojalá pues sea un gran partido para nosotros.
A lo mejor el partido también pasa por jugar un poco con su ansiedad, vosotros ya sabéis lo que es eso, y para eso mantener la puerta a cero es importantísimo, ¿no? Leía esta semana que lo has conseguido en 8 ocasiones, 6 a domicilio, en esta puede ser clave.
Sí, yo creo que si la remontada que hemos conseguido en estas últimas jornadas saliendo de los puntos de descenso, creo que ha sido pues que a nivel defensivo pues hemos trabajado muy bien, creo que hemos dejado en más de una ocasión la portería a cero y bueno, pues con la gente de arriba que está súper enchufada pues sacaremos muchos puntos. Entonces bueno, creo que en Vigo si seguimos a este nivel defensivo que llevamos estas últimas jornadas pues tenemos mucho ganado.
En el partido de ida, Sergio, el resultado, la derrota frente al Celta, marcó la destitución de Xavi. ¿Cómo han cambiado las cosas desde entonces, no?
Sí, creo que bueno, que fue un punto de inflexión para todos. Creo que bueno, pues fue un momento duro, esa derrota en casa, pero bueno, creo que el fútbol continúa. Creo que hemos sabido levantarnos, recobrar la confianza a nivel personal y a nivel grupal y bueno, pues ahora con la vuelta del míster creo que todos hemos dado un paso al frente y vamos a intentar pues en Vigo pues llevarnos esa victoria que para todos nos daría mucha tranquilidad.
¿Cómo se ha venido el parón? Analizando un poco, bueno, al final también pensando en recuperar jugadores, habéis perdido a Miguelón, que es un golpe un poco duro para la defensa, pero sobre todo anímicamente, ¿cómo se ha venido? Y pensando en los dos partidos y en las dos victorias que veníais lanzados.
Hombre, pues nunca se sabe cómo viene el parón. Se verá que veníamos de un momento magnífico con 4 victorias consecutivas y de repente pues llega este parón. Entonces, bueno, lo hemos tomado para intentar descansar, limpiar la mente y bueno, pues prepararnos para todo lo duro que viene hasta fin de temporada. Yo creo que bueno, el equipo está sobradamente preparado para acabar la temporada de la mejor manera y bueno, pues el primer partido en Vigo pues el más importante.
Y para vosotros es importante, Sergio, pero para ellos, están como vosotros hace un mes, es habido muerte, si pierden ese partido lo van a tener ya muy crudo, recuperan también a Aspas, esperas un equipo que salga en tromba, que salga fuerte, ¿qué partido esperas?
Hombre, pues viendo el ambiente que van a preparar en Balaídos, pues seguro que los primeros minutos serán muy importantes porque saldrán a por todas para intentar pues adelantarse el marcador y bueno, pues nosotros tenemos que tirar experiencia, tranquilidad, igual que a nosotros hace unas jornadas nos pesaba esa ansiedad por las ocasiones que nos hacían, siempre acababa en gol, pues intentar que el partido se haga largo, que medir mucho los tiempos y a partir de ahí pues llevar el partido al terreno que nos gusta a nosotros.
Ahora lo decía Víctor, recuperan a Aspas. ¿Prefieres a un Celta con Aspas o sin Aspas?
No, bueno, siempre que un jugador está lesionado, pues nunca es bueno. Entonces, bueno, si se ha recuperado, mucho mejor para ellos. Es un grandísimo futbolista. Pero bueno, lo importante es que nosotros estemos bien. Creo que estamos trabajando estos 15 días de una manera muy buena. Y bueno, pues ojalá se vea reflejado en el partido del sábado.
De Vigo, después de Vigo, empezaste a ser siempre el peor Villarreal de toda la historia. Si en abril sois capaces de mantener este ritmo, no es que le daríais la vuelta, es que podríais jugar una final de Europa League y podríais salvar el equipo, pues a falta 2-3 jornadas, ¿no? No sé si eso lo tenéis en la cabeza y si eso os pesa en la liga, digo, porque claro, viene el Valencia, por llegar contra el Valencia con la cabeza más limpia, pensando solo en la semifinal, pues si ganáis al Celta y sacáis el de casa, la verdad es que el equipo estaría a tiro de salvarse y podría, o os da igual, porque en Europa este año ves Guaya con el martillo en la cabeza y os ha salido bien.
Sí, hace varias semanas nos decían que la Europa League no venía bien para sacar el equipo de ahí abajo y yo fui el primero que dije que cuanto más jugáramos mucho mejor. Creo que el equipo necesitaba sumar minutos, creer que en este nuevo esquema y bueno, así ha sido. Creo que la Europa League nos ha venido magníficamente bien para limpiar la mente, para confiar en nosotros mismos y luego que se vea reflejado en Liga. Entonces, bueno, cuanto más partidos vengan, mucho mejor. Creo que hay que ir paso a paso. El de Vigo es más importante, pero bueno, sabemos que tenemos un final de temporada con muchos partidos, una eliminatoria apasionante frente al Valencia y bueno, pues hay que afrontar cada partido como que fuera el último.
Porque este partido de Vigo cambiaría mucho, sobre todo la mentalidad, no digo la vuestra, pero la de, es que claro, es si ganáis ahí es un golpe anímico brutal, son 3 victorias seguidas.
Sí, claro, es que estamos hablando de que puede ser una final para nosotros. Está claro que sacar 7 puntos a Celta a falta de 9 jornadas, si no me equivoco, pues sería un estímulo muy importante para acabar la temporada bien. Pero bueno, como dijo Vicente, no es nada definitivo. Creo que quedan muchos puntos por jugar. Todos los equipos están jugando la vida y bueno, pues creo que hay que poner la máxima atención en ese partido y luego pues lo que venga, pues prepararlo de la mejor manera.
De todo lo que os hemos visto, habéis ajustado muchísimo la zona defensiva. Pasa que siempre hay algún momento en el que parece que eso es que entrenable, es difícil, tampoco podéis ser perfectos.
Bueno, creo que hemos minimizado los errores individuales. Creo que los equipos contrarios también juegan. También el otro día, pues el gol que encajamos contra el Rayo, pues eso es una jugada que ellos hacen bien, que nos superan. Pero bueno, creo que a nivel defensivo hemos dado un cambio brutal y eso se refleja en los resultados.
Lo que te voy a decirte, ¿no? Que tú es lo que más lo vas a notar, lo que más has notado eso, ¿no? El equipo está más seguro y sobre todo también, como has dicho antes, cuando lleva el resultado positivo, ahora sabe guardar mejor el balón. No sé si ha cambiado un poco el chip ese de no acelerar los partidos, pero estamos viendo que cuando vais con ventaja es muy difícil que os hagan peligro. El otro día ya cuando diste la vuelta al Rayo se acabó el partido, frente a los rusos casi lo mismo, allí también, en Portugal.
Sí, creo que el equipo ha ganado mucha confianza con balón y bueno, cuanto más balón tengas, pues menos peligro te hace el equipo contrario. Entonces, bueno, creo que el míster ha insistido mucho en eso desde su vuelta y bueno, creo que hemos recobrado ese hambre de tener el balón, de jugar a nuestro fútbol, el fútbol que siempre ha hecho el Villarreal y luego pues lo que llevamos haciendo estas temporadas, a nivel defensivo no regalar y bueno, pues eso es la base de dar la vuelta a la situación que teníamos hace un mes.
Sergio Senjo, portero del Villarreal Club de Fútbol, vos doy un dato que yo creo que es clarificador y creo que es fácil de entender. El Villarreal en la era Calleja anterior rebía 1,4 gols per partit. 1,3, 1,4. O sea que tenía que hacer 2 gols si volía guanyar. 2. Mínim. Des que ha tornat Calleja i han ficat defensa de 3, han passat a 0,9. Un gol per partit. De mitja en contra. Quan jugàvem en Europa, eren bons, alts, guapos i templaus. El Villarreal Club de Futbol tenia una mitja de 0,9, 0,8. La que millor ha tingut la seva vida, 0,8. Però bueno, 0,9. Un gol per partit en contra. I una mitja a favor de 1,5, 1,3, 1,7, 1,6. Quan més alta, més fàcil. Però me senten el que deia Sergio en la defensa. Han baixat el ratio. Han passat de 1,3 gols per partit, 1,4 gols per partit de mitja en contra, a només un. a només un. Si el Villarreal és capaç de mantenir aquesta mitja de només un gol per partit en contra, se salvarà. Se salvarà fijo. Perquè, com ha dit ell, no sempre reps un gol i aquest equip pareix que ha despertat davant. Però el primer era tancar la porteria. Eh? Una mitja d'un gol i mig en contra per partit. Tens que fer dos gols per partit. Dos cada partit. Per guanyar. I dos gols per partit es fa el Barça, el Madrid. I no m'apureu perquè jo crec que ja no n'hi ha ningú més que es faci es puga fer.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Ahora y en colaboración con Yellow Club, realizamos un 20% de descuento a todos los abonados y familiares del Villarreal Club de Fútbol y financiamos tus tratamientos en 24 meses sin intereses. Además, participa en el sorteo de un viaje en avión a París para dos personas, con hotel incluido, entrando en nuestra web clínicayopisdiaz.com o llamando al 964 52 90 48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Pere Gil 10, Villarreal, teléfono 964-52-90-48.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Nosotros en los 80 disfrutábamos de grandes éxitos.
Sí, pero nosotros los disfrutamos ahora en la piscina.
Piscinas Interlagos, construcción y rehabilitación de piscinas. Piscinas Interlagos, el secreto para el éxito de una piscina.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Ara diu que on podria anar. Què vos pareix?
A Canós Impressors, la millor impressió!
Si vols una impremta de confiança, al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal. Canós Impressors, la millor impressió!
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos Fires i Trobades, els dies 6 i 7 d'abril de 10 del matí fins les 8 de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, els records de la teua infantesa, eines de treball, els trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters al Centre de Congressos Fires i Trobades de Villarreal.
No hay alegría mayor que ver a ser a su CEO. La primera
Abierto plazo de confección de listas de comunión en Sport 2 Villarreal. Sin prisas, con atención personalizada, fuera de horario comercial. 964-033-162. Calle Solades, frente Biblioteca, junto I Estárrega. Listas de comunión en Sport 2. 964-033-162. Sport 2 Villarreal, comulgando con el deporte.
Bueno, se teme este periodo de, bueno, de recordar un poco qui és el Villarreal, d'on ve i com està. I ho fem en Aureli Sánchez, que és el nostre home dels numerets i la història del Villarreal. Aureli, què tal?
Molt bé, Javi. Moltes ganes de tornar a parlar amb tu així en el programa.
Va, pues comencem. Volíeu parlar de Vigo, que Vigo és un lloc estrany. Vigo passava per ser el nostre Bernabéu, no guanyàvem mai, o sigui, era l'únic cap que sempre perdíem. Jo crec que inclús vam empatar al Bernabéu abans de que ho fèrem a Balaïdos, i de cop i volta ara Vigo és el lloc on guanyem sempre. Què ha passat ahir?
Sí, n'hi ha una inversió molt estranya. Quan el Villarreal puja, la veritat és que el Celta és un gran equip, tot i recordem el primer partit en el Madrigal és contra el Celta, però a partir d'ahir el Villarreal comença a anar a Balaïdos. El primer partit s'ha d'avançar en un gol de Moisés, després per 4-1, I així va perdent partit darrere partit. Quan torna a pujar, la veritat és que Vigo és una autèntica final per al Villarreal. És el primer partit que es pot portar cap a Europa, perquè és la penúltima jornada de Lliga. El Celta només està un punt davant del Villarreal. Si el Villarreal guanya, després té un partit en casa contra l'Espanyol i se fica per davant, o sigui, el té tot per anar a Europa, i perd 2-0 en un gol de Mostoboy. Després, damunt, el Celta té una final de Copa contra el Saragossa. El Villarreal se queda sèptim, que si el Celta li guanya el Saragossa, el Villarreal està en UEFA, a veure, posa la primera classificació, i el Celta la perd. Quan tots érem del Celta, el Celta perd. I a partir d'ahir, temporada darrere temporada, perd 4 vegades més. Vull dir, les 6 primeres visites a Balaïdos, el Villarreal perd. I allí no n'hi ha manera de puntuar. Fins que arriba la temporada 2006-2007, en allí tenim ja a Riquelme, a Forlán, i el Villarreal aconseguís un empat, un passe de que en principi no pareixia res de Taquinardi a Forlán, i Forlán des de 30 metres en l'esquerra marca un gol impressionant. La veritat que és l'últim partit, l'últim gran dia de Riquelme-Forlán, perquè el següent partit ja és el de en casa contra Osasuna, que tots el recordem, bueno, sobretot Javi, que tu vas fer hores extres allí, no esperen aquí que era Riquelme el president, tota la bronca que va acabar en Riquelme fora de l'equip.
Mira, vaig a contar-te una cosa, un dia ho explicaré bé, però la relació Riquelme-Forlán és curiosa. Quan millor funciona en dins del camp, pitjor funcionaven fora. Sí, sí, tenia una relació prou tormentosa. Van anar canviant, van acabar sent molt amics i finalment no, la relació va acabar, bueno, se'n va anar Diego Forlán, però Forlán i Riquelme al principi no casaven molt bé. I mira, funcionaven bé dins del camp, bueno, Riquelme funcionava bé en tot el món perquè quan jugava al futbol jo crec que s'oblidava d'això. I ara guanyem en Balaïdos, però guanyem sempre en un cop de fortuna, en el col de nas de Soldado, en el gol de l'altre dia...
Sí, i n'hi ha una altra història curiosa entre el primer equip del Villarreal que guanya en Balaïdos, no és el Villarreal, és el Villarreal B.
O sigui, que el B guanya antes que l'A en Balaïdos.
El B guanya abans que l'A en Balaïdos. El B guanya en la temporada 2009-2010. El Celta, la veritat, que té un grandíssim equip i baixa a segona divisió, i no és que baixa, crec que baixa en l'any 2008, està 5 temporades. O sigui, nosaltres no tornem a jugar en ell fins que, perquè resulta que quan nosaltres baixem ells pugen, no? I li toca jugar al B contra el Celta, que per cert, estava mirant ara dades, i en 2001, quan el Villarreal tenia aquell partit per classificar-se per Europa, contra el Celta en Balaïdos, el B jugava en primera regional, fixa't, i en la sexta categoria del futbol espanyol, i el Celta en primera divisió, i arriba un moment en què estan els dos en segon divisió, i aquella temporada guanya 0-2 amb un gol impressionant, n'hi ha que veure en YouTube, ara el buscarem i el posarem de Nacho Insa.
Sí, l'acorde d'aquest gol.
Sí, és un gol impressionant de Nacho Insa, i després marca Hernán Pérez, 0-2.
Estava mirant que en el Celta al tanto, el Celta ese dia contra el B va jugar Falcón, Hugo Mayo, Català, Jordi, Roberto Lago, Bustos, Trasorras, Michu, Dani Ávalo, Iago Aspas i Arturo. Ja estaven Hugo Mayo i Diego Aspas, eh?
Sí, sí, ja estaven Hugo Mayo i Iago Aspas. De fet, Iago Aspas només ha marcat al Villarreal, Joan, al Villarreal només ha marcat al filial, el Villarreal B, la tercera vegada que van jugar, però al Villarreal no li ha marcat encara i esperen que seguís cansant de marcar-li.
És veritat, jo crec que li va marcar així, en el Celta, Iago Aspas, en el Ministadi, sí, en algun partit.
Allí també, allí va marcar, estava ara mirant la tercera vegada que va marcar. Però resulta que la primera temporada que el Villarreal B guanya allí, perquè després torna a guanyar, toquen Celta-Villarreal en Copa, i el Celta elimina de manera sorprenent al Villarreal. Perquè
de Valverde, sí.
Sí, sí, el Villarreal de Valverde, que Valverde a partir d'ahir li va quedar molt poquet. La veritat, un penal polèmic, però en Balaïdos, que van jugar el dia de Reis, crec que només va jugar Joan Oriol des que jugaven en el B, o sigui, va treure un equip molt titular, el Villarreal aquell dia. Va marcar Rossi, però van empatar 1-1, o sigui, era incapaç de guanyar en Balaïdos.
Li van anul·lar un gol a Joseba Llorente, que era un gol com una catedral, que ahir mos van fotre un gol que era, i mos van pitar un penal l'últim minut que era un metro i mig fora de l'àrea, que el VAR l'haguera tret fora ara, eh?
Sí, la veritat que, mira, el VAR a vegades te dona, a vegades te lleva, però ojalá haver aquest estat aquell dia.
És curiós, perquè aquella copa van fer el camí tot fins a semifinals, i el del Villarreal era un camí facilíssim, perquè recorde que era el Celta, l'Espanyol, que estava passant per un mal moment, i el tercer rival era un rival menor, no era un rival competitiu, i podies plantar-te les semifinals d'haver passat aquestes rondes i van caure contra el de segon.
Sí, la veritat que tenia un quadre boníssim, i no van ser capaços el Villarreal de poder, com tantes vegades ha trepassat en la copa, no? Que pareix que és una competició que, excepte l'any aquí que van arribar a semifinals en Marcelino, d'entrenador, que mai ha funcionat bé en el Villarreal. Sí.
Diries que Balaïdos ara són 6 derrotes, un empat i 5 victòries, crec que va el cupo, no?
No, 5 victòries, bueno, 5 victòries i si suem les...
Bueno, vale, sí, 3 victòries i 2 empats, no
sí,
són?
Sí, perquè després va tornar, a la temporada següent va tornar a guanyar el Villarreal B en un partit heroic, que crec que van expulsar a Jaume Costa, expulsen a Jaume Costa i després marca Iago Falqué, que mira quins jugadors teníem en la cantera, que ara està en Itàlia triomfant, o ha estat en Itàlia triomfant, no serà exactament. I després sí, torna a guanyar, després ja va n'hi haure un partit que li va perdre, però a partir d'ell Villarreal puja i la trajectòria és fenomenal. El primer any s'empata 0-0 en Vigo, però a partir d'ahí després ve la primera victòria, que la comentàvem la setmana passada, són aquells dos gols de Moi Gómez en 72 segons, que el Villarreal guanya 1-3, torna a empatar 0-0 i les dues últimes temporades 0-1. El gol amb molta sort, que encara no sabem com marca Soldado, que li rebota Musacchio pentina Cabarrera i li rebota Soldado i entra, i l'any passat un gol de Fornals de cap. Assistència de Vaca o gols de Fornals, que ja veus, Fornals de cap, quants gols s'haurà marcat en la seva vida?
Molt pocs. Per cert, estan parlant de gols. En canvi, és el tio que més jugades de gol i passes de gol ha generat esta temporada. Són un total de 18. 4 passes de gols i 14 gols, perquè, claro, a canvi li lleven el gol del Levante, que no li donen a ell, li donen a l'altre. Per
tant... Sí, sí, sí. En canvi, la veritat és que quan el veus en el camp n'hi ha moments en què te desespera, perquè és capaç del millor i el pitjor, però quan veus taules d'estadístiques dius, que bo és que al final estan totes, no? I estàs en un gran fitxatge, no? Jo crec que el valor és molt més quan estàs tranquil·lament fent-te un cafè en els amics, tal, que quan estàs en el camp. Quan estàs en el camp és capaç d'anar sent de 3 i després fallar-la més fàcil, però és que el xic estan totes.
Però és molt Bacambú, és molt jugador africà. Bacambú era igual. Jo recordo Bacambú que la gent el matava, que cierra los ojos pa chutar, que no sé què, que és un petardo... Bacambú, l'any que més gols va fer, crec que eren 22, però l'any primer ne va fer 18. I estem portant 14, està 4 gols de Bacambú i de marcar un dels millors inicis.
Sí, sí, la veritat que sí, la veritat que està fent una temporada absolutament espectacular i està molt a prop de Bacambú i és un jugador que pot evolucionar, igual que en el seu dia va evolucionar Bacambú.
El Villarreal porta 33 gols o 34 gols a favor esta lliga, ¿vale? Jo he vist una estadística teua que me va ajudar a veure algo que me pareix curiós, i és, lliga, Cazorla, 6 passes de gols i 4 gols, 10 gols. Dels 30 gols que té el Villarreal, en 1 de cada 3 de mitja... Cazorla estava ahí. O sigui, en 1 de cada 3, o ha donat el passe de gol o l'ha tirat dins. A mi me pareix una estadística brutal per un jugador com Cazorla que venia a ser un ajudant.
A mi me pareix absolutament espectacular. Jo crec que sempre valorem a Cazorla, no? Dins de lo que és el, dins de que són les jugades, però n'hi ha una cosa que no parlem, és la pilota parada. Cazorla és un crack de la pilota parada. I això, en un equip com el Villarreal, que té jugadors com Funes Mori, no? Que després en defensa falla molt, però per dalt va molt bé, com Álvaro... jugadors de...
Iborra,
Gerard Moreno, que també remata bé, va molt bé, però sempre n'hi han 3 jugades de córner, saca Cazorla, remata algú, en Bilbao a marcar Funes Mori, després abrint el partit en la llauna contra el Betis a 5 gol de Gerard Moreno, també el saca Cazorla, vull dir, l'altre partit que guanyen 3-0 contra el Sevilla és un gol d'Álvaro, vull dir, fixa't, els 3 partits que hem guanyat en casa, 2 són corners de Cazorla. Ja que això és fonamental i a partir d'ahí, clar, tindre un jugador que té aquesta categoria dins del camp i a pilota parada, em pareix que és fantàstic.
I l'últim que recordo jo, el gran, era Riquelme. O sea, jo recordo Riquelme i ara Cazorla. D'aquest nivell de... Bueno, tu saps qui ho feia molt bé això? El Tito Canteros, quan estàvem en segona divisió. Recordo quan Marcelino me va dir que aquest futbolista tenia una cosa que valia molts diners, era el colpeix de valor. Era molt bo. Mira, el gol del Corcón, el centre el fa ell. Van fer molts de córner de Melber, te recordes que les penjava ell, eh?
Sí, sí, recorde. Però fixa't, és que després n'hi ha equips con l'Alavés, que dius, bueno, qui té l'Alavés, no?, en el mig del camp. Teu Acaso i Apina, no?, que estos no servien a nosaltres. Però després, ixos equips, miren les estadístiques i de corners marquen moltíssim. Per tant, la pilota parada és algo fonamental. fonamentar en el futbol d'avui en dia.
I Mato estadísticament són un club ruïna en els corners, eh? Hòstia, ruïna, o sigui, molt poc. Este any pot ser dels que més estiguen fent gol així.
Sí, sí, este any, l'any passat n'hi hauré alguna jugada, Castillejo els tirava també prou bé, Trigueros se s'ha tirat molt però no s'acaba de tirar, i fixa que quan no està Cazorra en el camp, l'últim partit d'Europa League es tirava Càceres. Que és una cosa que a mi m'ha d'estranyar. Sí, vull dir que tampoc tenim un segon gran tirador ara per ara.
Estava mirant. 18 de Cambín jugades de gol i gol de totes les competicions. 13 Cazorla, 12 Vaca, 13 Gerard Moreno, 10 Fornals. Claro, mires els gols de Cazorla, 6, Vaca, 9 en total, Gerard 10, diríem que els falten estadísticament... Vaca i Gerard Moreno tindrien que estar en el Cambí. Tindrien que tindre 16, 17, 18, 19 jugades de gol, no?
Sí, sí. Fixa't, dona l'estadística de la temporada passada de Vaca. Al final, només en Lliga, Vaca, 6 passes de gol, 15 gols. Al final de temporada. És veritat que Vaca va fer un final de temporada formidable, a veure si el torna a fer. I en totes les estadístiques tenim 25 gols entre passes de gol, va fer 7 passes de gol i 18 gols, Vaca.
Mira, Vaca, 7 passes de gol i 18 gols, no? Avui porta 2 passes de gol i 9 gols. La meitat de gols i queden 10 jornades, eh?
Queden 10 jornades, sí, la veritat que ens faria falta. I segurament ens faria falta que tornara a connectar Fornals. Fornals, la temporada passada, 13 passes de gol en totes les competicions, 12 en Lliga i 4 gols.
És que és caro, i ara mateix veus Fornals, que el tinc jo així, són 6 passes de gol en totes les competicions i 4 gols, només en 10 jugades, l'any passat va estar en 17. Ara és que són 7 gols més, eh? O sigui, compte, 7 gols més de Fornals, quasi 12 gols més de gols o jugades de gol de Vaca, Cazorla no estava, són molts gols, eh? Massa.
Són molts gols, i sobretot n'hi ha connexions que no estan funcionant. Fixa't que l'últim partit d'Europa League, fins a aquest moment... Gerard Moreno i Vaca no s'havien donat cap passe de gol. I ese dia Vaca li dona un passe de gol a Gerard Moreno a Vaca. Jo pensé que és algo que tots en estiu pensaven que anava a ser habitual i no ha funcionat, perquè sempre no n'hi ha cap passe de gol, només n'hi ha un que el va anul·lar el VAR, el gol contra el Girona, de Gerard Moreno, a canvi, en la tercera jornada. Però a partir d'ahí, això no s'està produint, no? No. Suposa que perquè el joc no fluís, perquè no arriba, no sé, la veritat no l'acabe d'entendre, no? Jo crec que ningú acaba d'entendre el funcionament del Villarreal este any, perquè quan mires ahir els jugadors que n'hi ha i després no acaba de funcionar.
La pròxima setmana vull parlar dels tècnics que han destituït en el Villarreal 2 vegades o que han vingut i se n'han anat, perquè ara tenim un tècnic que ha tornat. Esperem que no se'n vagi, però igual acaba l'any i no té renovació. Vos normal que no tinga renovació, Calleja? Te pareixeria bé que renovara si se salva o...?
A mi el primer que me pareix és que falta un director esportiu de futbol, no? I a partir d'ahí el director esportiu de futbol ha de dir la manera en què n'hi ha que jugar. I ahí Calleja pot entrar o no, no? Jo suposo que...
Aquesta discussió la podem tindre quan vulguis. El Villarreal mai ha tingut un director esportiu de futbol. Mai, t'ho dic jo. Mai en la vida. No, mai. Ni Cordón, ningú. Els directors de futbol del Villarreal eren sempre José Manuel Llaneza, Fernando Roig, Fernando Roig Negroles. Este és un club... poc atípic en aquestes coses, però claro, necessita el Villarreal algú que vinga i dirigisca i diga el que n'hi ha que fer en un club tan familiar, tan tancat, permetirà a este club que siga algú que prenga unes decisions tan complicades, perquè claro, el director de futbol pot dir vull que vinga d'entrenador Manuel Pellegrini, i l'amo te dirà, no puc pagar-lo. Per tant, ve Paco Gutiérrez.
Clar, el que passa és que, anem a veure, suposa que l'hauràs d'adaptar al perfil econòmic que tens i hauràs de buscar la persona correcta.
Per això el Villarreal se'l construís ell. Cordón, tu recordes que era en el Villarreal quan va començar?
Cordón va començar simplement buscant jugadors per l'àrea de Madrid.
Ojeador de la zona centro.
I a partir d'ahí crec que va portar precisament a Calleja.
I a Javi Venta, entre altres.
Sí, i a partir d'ahí va anar creixent. Home, clar, l'ideal és construir-te'l tu. Però el problema és, en aquest moment, clar, és com els jugadors. L'ideal és treure un Morlanes. Claro, l'ideal és treure un Morlanes, un Chukwueze, un el que siga. Però realment el podem treure sempre, Javi? Clar, i si no l'has de fitxar, ojalà puguem tindre un director esportiu, no? Que siga, però jo crec que en aquests moments a l'equip, la meva opinió particular, crec que li falta algú que dirigisca, no?
Dirigisca què vol dir? Que diga com se té que jugar, que diga el sistema de joc, que diga què tipus de jugador tens que fitxar?
Per una banda... Evidentment, la persona té que estar d'acord en com vol que se jugui el Villarreal a futbol. Però, per una altra banda, crec que n'hi ha que dirigir la política de fitxatges. La política de fitxatges, evidentment, ara fitxar està molt car i tens que portar algú que controli des d'un perfil dels milions que te pots gastar, no sé, 7, 10 milions per determinats fitxatges, que controli el millor perfil. Està clar que si mires els últims anys, el Villarreal ha fet inversions molt bones, no? Però després dius, bueno, i este, de què juga? Per a què juga, no? És lo que...
Però jo te diria que ha fet de molt bones, de molt roïns, però que les han fet... Bueno, podrem discutir-ho.
Gràcies. És interessant, no? I que la gent opine també en xarxes socials, no? Jo crec que s'obre un debat interessantíssim.
Aureli, gràcies.
Moltes gràcies, Javi, per convidar-me una altra setmana.
Agripesa. Talar, labrar, segar, regar, podar, pulverizar, limpiar, afilar, desbrozar y también reparar. Si necesitas maquinaria agrícola, jardín o forestal, ya seas particular o profesional, ven y pregunta por nuestra oferta primaveral. Agripesa, calle La Plana 36 de Villarreal o www.agripesa.com.
En BMW Mabel Auto queremos celebrar contigo esta Magdalena. Por eso hemos aplicado hasta un 30% de descuento a 10 unidades BMW. Date prisa, ven a Mabel Auto y aprovecha estas condiciones únicas de descuento. No te quedes sin tu BMW. Condiciones válidas solo para vehículos matriculados hasta final de mes. Solo en Mabel Auto, tu concesionario oficial BMW en Castellón.
Citricultor, protege tus naranjos y mandarinos contra ácaros con Dinamite, el nuevo acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias.